doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies. Camí cap a la una de la tarda és l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens has de seguir també les xarxes socials. I després ja saps que tenim un podcast en el que doncs, hi ha diversos avantatges. Els habituals d'un podcast, que ens pots escoltar quan vulguis, les vegades que vulguis, recuperar programes anteriors, per exemple. Però és que, a més, al podcast trobaràs una versió extesa del nostre programa. Tot el que no ens hi cap aquí a l'hora de ràdio, doncs t'ho expliquem a la versió del podcast. On la pots trobar? Doncs a les principals plataformes de podcast i també a l'infocopelleida.com i a cope.es/lleida. En fi, que tot això ja saps que és possible gràcies al Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també del David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Avui ens endinsarem en temes de gran actualitat i debat. Començarem parlant de l'impacte dels darrers moviments polítics i econòmics de Donald Trump, que ha sacsejat el panorama digital global, des de la seva aposta per la IA amb mega inversions fins als girs de les polítiques de TikTok als Estats Units. A més, debatrem sobre les diferències entre regulacions d'Europa i Amèrica. I no ens quedarem aquí. A la nostra tertúlia explorarem l'IA, la nova intel·ligència artificial del govern espanyol, i si està a l'alçada de les expectatives. També parlarem de nous dispositius plegables de Samsung. Continuem amb els rumors dels iPhone SE4 o 16E. Doncs ho parlarem tot plegat, que si és veritat tot el que diuen, doncs pot ser un telèfon molt, 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 molt trencador. I per acabar, Waze pot arribar a desbancar Google Maps. Ho explicarem tot plegat a la tertúlia. Però com podeu veure, temes que tenim i tots preparats per aquesta tertúlia i per començar un moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
A ver.
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1971 con una gran revolución informática, ya que tal día como hoy de ese año IBM presentaba el disquete.
¡Onda!
¡Ojo, El primer disquete, un tamaño de 8 pulgadas, ese disquete grande, con una capacidad increíble de 80 kilobytes.
8 pulgadas es la
pantalla... Aquest no el vaig arribar a tocar, eh?
Però 8 pulgadas...
Potser mai veure algun, però el vaig arribar a tocar.
És la pantalla d'un iPad, mira si és gros.
22 d'enero...
I quina capacitat tenia?
80 kilobytes de capacitat. El primer disquete, una pasada.
Saps quan ocupa una foto feta amb l'iPhone?
Sí.
Avui en dia.
Ahora mismo 4 o 5 megas.
Sí,
nos hacen falta.
4 megas son, en cas...
Pues multiplica per 1024.
Más de 4.000. Sí, este disquete tenía 80K.
Con lo cual, fijaros, la verdad es que este disquete lo inventó IBM precisamente para poder llevar su microcódigo. Es decir, sus pequeñas cuentas o su pequeña calculadora matemática la podían meter ahí, sacarla y instalarla en otro ordenador. La verdad que fue un avance tremendo y los usos prácticos en las empresas, universidades y más... mucho más tarde en el ámbito personal, pues claro, fue de memorias gigantescas que ocupaban armarios enteros a podernos llevar en este primer disquete toda nuestra información o hasta 80 kilobytes de información. Daros cuenta que en aquella época era texto, era código, con lo cual no había imágenes, no tenían por qué pensar tanto. Pero bueno, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la base de la evolución al resto de lo que hemos conocido, por lo menos los que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Discos de 3,5 pulgadas, luego los CD-ROM, luego el USB y al final acabando en el almacenamiento en la nube, ¿no? En los años 80 y 90 el disquete la verdad que se convirtió en un símbolo de la revolución tecnológica porque la memoria portátil y cada vez que se pudiera gestionar mucha más memoria era primordial. A pesar de su obsolescencia, el icono del disquete sigue presente, sí, sí. ¿No? Como que guardamos las cosas en el disco, guardamos las cosas en un disquete o guardar no solo programas informáticos, sino ya toda nuestra información o toda nuestra vida. Así que hoy, aunque veamos con nostalgia, sigue siendo un símbolo de cómo una pequeña idea puede generar grandes cambios. Y como siempre lo hacemos, dando un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futur.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1971 amb tot un referent històric com l'efemèride. Si és dimecres al migdia i estem aquí, ara, a Copelleida, doncs teniu una antena, uns tequis, molt friquis. I avui, Ricard, sí que tenim entrevista.
Anem a l'entrevista.
Però avui, a part d'entrevista, també vull que també sigui un debat i un col·loqui, eh?
Ah.
Vull dir, perquè una miqueta el tema és igual. La setmana passada ja vàrem comentar que les principals xarxes socials eliminaven els verificadors d'informació, deixant als usuaris que ho verifiquin. Està clar que a partir d'ara pràcticament tindrem de contrastar qualsevol informació. Tot ve de l'apropament d'aquestes empreses a Trump i de Trump a elles. Però a la Unió Europea tenim legislació diferent i, com a mínim, volem unes garanties. Avui amb nosaltres tenim l'advocat Ramon Arnó, especialista en aspectes jurídics d'entorns digitals. Bon dia, Ramon.
Bon dia, què tal?
I benvingut al programa. Primer de tot, situa'ns com arribem aquí, ja que si tirem 4 anys enrere, la situació era molt diferent.
Sí. Jo que estic tornant de Madrid en tren, i la qualitat no és la millor i bueno, podrem fer l'entrevista. Bueno, venim d'un model, diguéssim, que hem de situar damunt de la taula de forma clara, que a nivell mundial tenim 3 models de gestió, que és el model xinès, que és posar l'estat al centre de les decisions, el model nord-americà, que és posar les empreses al centre, i el model europeu, que és posar els ciutadans al centre. Aleshores, en el cas de TikTok, per exemple, no? per prendre una mica l'argument de la captura. Recordeu que en l'anterior mandat de Trump ell va prohibir, TikTok, els tribunals no ho van admetre, es va aprovar una normativa al Congrés dels Estats Units quan Biden va ser president, aquesta normativa no, va entrar en vigor, es va dictar una sentència que va prohibir a TikTok, diguéssim, continuar operant als Estats Units mentre el propietari no, és una empresa xinesa, i just ara, quan s'anar a executar doncs aquesta sentència, torna a Trump una altra vegada i ha revocat algo que és molt habitual en Trump. Ha revocat allò que pensava fa 4 anys. Per exemple, recordeu, fa 4 anys també el van expulsar de Facebook, no? I ara fa uns dies, a poc, aquesta setmana per a la televisió quan ha acceptat el seu mandat acompanyat de 5 articles. És a dir, jo crec que hem de dir molt clar quins són els 3 models que hi ha a nivell mundial que expliquen perfectament aquestes decisions.
Ramon, el so és una mica defectuós. Si pots apropar una miqueta millor el telèfon, doncs ho agrairíem, a veure si és possible. Aquests canvis, també aquí pots intervindre, David i Ricard, perquè vull dir, també esteu molt a sobre. Aquests canvis són bons o dolents? Com us ho tenim de mirar tot això d'aquí? Perquè, clar, ara reverteix tot el que és el tema de la crítica amb l'intel·ligència artificial, anuncia aquesta mega inversió a OpenAI, vull dir, tot el tema de TikTok, com has comentat, ara no et vull, ara et vull, ara matanço, ara inverteixo amb tu. Com us ho tenim de mirar, tots aquests canvis?
Clar, jo et preguntaria, quina és la teva visió d'inversor, la teva visió política, visió com a consumidor, jo com a empresa de tecnologia, sensible, però les empreses de tecnologia són un gran canvi positiu. Imagina't tu els costos que s'estalviarà a Facebook, per exemple, a Instagram, amb persones i pares que estan darrere de la revisió de comentaris que no és adequat. Ara això s'estudia segurament per intel·ligència artificial, però també per una comunitat d'usuaris. I ara serem els usuaris els que estarem escoltant continuament la xarxa, no? I posarem en coneixement d'aquestes grans xarxes socials quins són els continguts. En el tema dels grans centres de dades, d'aquesta gran inversió que ha promès Trump, és una inversió privada. De l'Estat, els Estats Units, és facilitar sobretot la continuïtat i els centres de dades, bàsicament, no? Perquè tinguin la generació elèctrica suficient. Però aquesta segurament serà una inversió positiva, eh? Per ciutadans, pels estats i també per les grans corporacions, sí, no tinguéssim una mesura negativa com a estat, no? L'aixecament d'aquestes restriccions legals. S'ha posat aquí a Europa. Tenim un reglament europeu d'intel·ligència artificial aprovat des del mes d'agost de l'any passat, i que, per cert, aquest mes de llei d'entrar en vigor una part important, i aquest conjunt de límits, no? Diguéssim, que tenim a Europa estatut amb la nova administració Trump, doncs han desaparegut. Eh? hi ha un exemple molt clar, és l'exemple del vehicle. Per vosaltres, d'arres, a mi, ja ho m'entendré, tothom, tenim un vehicle, un cotxe, que es permet anar a 120 per una autovia. I tots tenim, evidentment, frens a aquest cotxe. Si podem anar tan ràpid, gràcies a que tenim frens, per necessitat podem desenfrenar el cotxe i aturar-lo. Imagineu-nos, no? Per posar un exemple molt bàsic, un principi, que tots tinguessin els vehicles que tenim, no sense frens. Doncs ens hem d'anar calculant a totes les curves en quina velocitat que si no podem circular, doncs és el que passa en intel·ligència artificial. El model de Estats Units no té frens, i el model europeu legals.
Perdó, Ramon, perdona, que tenim molt mal so i ens costa molt
seguir-te.
Seguir-te i aquest tema. Crec que és un tema prou important com perquè ho aplacem per un altre programa.
Vale, perfecte, millor. Sí,
Que no s'entén. Molt bé. Ramon Arnó, escolta.
Jo arribo d'aquí una estoneta i ja que ve.
Bueno, gràcies.
Gràcies.
Fins ara.
Doncs vinga, sí, millor, deixem-ho per un altre dia amb més tranquil·litat i així, doncs, podrem escoltar-lo.
No, més que res, perquè és que és un tema, jo crec, interessant, que està passant i que seguirà passant. Aquests tres models que explicava el Ramon Arnó, que són molt clars, el govern i el país al mig, que seria el xinès, el de l'empresa o l'inversor com a eix principal, que seria el nord-americà, i el de el ciutadà
que seríem nosaltres.
Al mig, que seríem l'europeu, que aquest, bueno, aquest està per desenvolupar, jo crec, també, perquè
això sí, de... I aquí és important veure com ens afecta a nosaltres com a usuaris.
Clar.
Bueno, yo, es decir, si sigues un poquito las noticias, no lo sé, es mi punto de vista, ¿no? Pero...
Sí, sí, per això tenim aquí, David.
La crítica de la parte de la seguridad que cambia de la IA, el toque fuerte a TikTok, las inversiones por... todo lo que se va a desarrollar y va a contener más datos personales nuestros y de cómo somos con las inversiones privadas de IA por parte de estas empresas que tienen que ser americanas. Yo creo que al final, es decir, aquí estamos en una guerra y una batalla por quién tiene los datos y quién tiene la información de todas las personas del mundo. Y es así, es decir, y por mucho que en Europa al final pongamos al usuario por delante, aquí lo único que hacemos para bien y para mal es legislar. Pero los datos van a estar allí. Es decir, si tú estás utilizando ChatGPT, todos tus datos y tu forma de tal están en ChatGPT, que están en la IA, donde los datos, el primero que tiene acceso son los americanos. Me da igual en la parte al final de los gobiernos que en la parte de las empresas privadas para poder manejarlo. Los chinos exactamente igual. Es más, ya antes del COVID lo vimos con la parte de Huawei. Huawei vetado, fuera. Huawei deja de utilizar Google para que los datos no estén. ¿Qué pasa? Que Huawei desaparece de Estados Unidos porque con TikTok estamos viendo lo mismo, es decir, oye, o tengo ya acceso a los datos y tengo ya aquí los datos para manejarlos o, señores, aquí no lo utilizan ni Dios.
Pensa que avui en dia, no al futur, al present, hi ha dos grans riqueses. Una són les dades, aquesta ja ho sabem que hi és.
En diuen que és el petroli del segle XXI.
Sí, bueno, i l'altra és l'energia. Que l'energia ja ho hem apuntat amb algun programa aquí, i fixeu-vos que les grans tecnològiques estan fent inversions molt grans cap a com proveir-se d'electricitat, bàsicament.
Bueno, per pura necessitat, perquè tenen d'alimentar
sí,
tota
sí.
aquesta IA.
Sí, però tu pensa que al final seran tan grans, energèticament parlant, que ens proveiran d'energia, al final, els usuaris. Mm-hmm. O sigui, de dades i d'energia. És que ho tindran tot?
No volia diferenciar avui entre entrevista i tertúlia, perquè tot va lligat. Si vols posar el que és la rauxa de la tertúlia, perquè ja estem en tertúlia, doncs vinga, endavant.
Entrem a la...
La tertúlia free.
Continuem,
Continuem amb tertúlia.
Una tertúlia que ja sabeu que...
Amb tertúlia d'uns friquis.
A la versió de ràdio arribarem fins on arribem. I després
nosaltres
la versió
continuem.
Extesa doncs, la tindrem al podcast, però de moment tenim temps.
Està bé aquesta diferència, el que em comentaves tu, David, de que ara potser per això que Trump promociona i vol potenciar tant la intel·ligència artificial perquè tothom està posant allí les seves dades. I és una miqueta aquesta diferència. Clar, si posem les dades a ChatGPT o a Gemini, doncs té les dades de tot el que posem allí. En aquest moment ho estem utilitzant per tot, i tot allò se ho quede.
Però además, fijaros, es decir, revierto los inicios básicos de la IA, orden del desarrollo seguro, confiable, en la inteligencia artificial. No, eso lo revierto. Oye, que no, que realmente como lo malo que tenemos ahora mismo en toda la parte digital es que puede ser Ranita 46, lo que le interesa es que Ranita 46, sin ninguna restricción, ponga ahí tal y como es él, políticamente, ideológicamente, es decir, vale todo. Vale el machismo, valen los extremos, vale el racismo, vale todo, porque quiero saber cómo eres y quiero tener los datos de cómo eres. Y si realmente hay, oye, pues no, mira, es que aquí tengo una población que el 46% son racistas, con lo cual sé cómo tengo que ir a por ellos, porque al final me van a votar o voy a sacar para adelante ciertas acciones dándoles de comer lo que ellos están vomitando a toda la red digital. Y ojo, porque decimos, es que, bueno, hemos tenido la investidura, ¿no? Hace unas horas, estaban todos allí. Es decir, oiga, no, es que ahora me voy a dar de baja de X, ¿no? El antiguo Twitter. Y me voy a dar de baja de tal. Oye, date de baja de todo. Sí, porque estaba el presidente de Apple, el de Google, el de Amazon. Estaban todos los presidentes.
El de Facebook.
Todas las tecnológicas, bueno, de Meta. Todas las tecnológicas. Entonces, quítate de todo. Desconéctate del mundo.
En aquest aspecte, mira, jo ho respecto a tot. La gent que feia el que vulgui. Però ara hi ha certs moviments polítics, perquè és que al final tot és polític, anunciant a bombo i plateret que es donen de baixa de X, perquè clar, perquè no sé què, però te diuen, i seguirem amb els nostres comptes de Facebook, Instagram i TikTok. I jo pensava, dic, aviam, o sigui, Facebook, Instagram és de Meta. Meta, que ha estat involucrat amb grans escàndols de tema de
filtració de dades.
De filtració de dades i d'espiar. I de recollir dades quan te deien que no. Per tant, el que diu el David, és a dir, vols sortir d'aquest món de les xarxes socials? Has de sortir de totes. És que no n'hi ha cap. Ni aquestes noves de Mastodon i Blue i Sky, el que tu vulguis.
Todo lo que vemos en Netflix, todo Netflix está alojado en servidores de Amazon.
Sí, sí. Per continuar amb aquest tema, però canviant de tema, per tot això d'aquí podríem dir que el govern espanyol ha creat aquesta nova IA diferencial.
Bueno, espera. O sigui, que el govern americà invertirà 500.000 milions d'euros en OpenAI, que ja són els líders de la intel·ligència artificial amb ChatGPT i d'altres, i Temblat Mundo, que ara viene la intel·ligència artificial espanyola.
Sí, clar, una miqueta per dir, escolta, i nosaltres fem una intel·ligència artificial perquè voleu que estiguem segurs.
Però per què tots hem d'inventar la roda, si ja està inventada la roda?
Pel tema de les dades, pel tema de la transparència i pel tema de la seguretat.
Però tu et quedes més tranquil si les teves dades les té el govern espanyol?
Bueno, però ara les té, en aquest moment ja les té. En aquest moment ja les té.
Sí, pero fijaros, sí, es que no...
¿Alía para qué?
Yo lo de los países, de verdad, que se dediquen a utilizar inteligencia artificial precisamente para aquello que vetan. Hace un mes y medio dábamos una noticia que vetaban o hacían cambiar el nombre y quitar todas las referencias a una chica que había desarrollado una IA para que nos ayudase dentro de la web del Ministerio de Economía y Hacienda.
Es verdad. Sí.
Para darnos respuestas a los humanos que no tenemos ni idea y poder hablar con ellos.
El govern ha creat aquesta IA i ha fet aquest GPT per contactar amb Hisenda. D'aquesta manera ho controla ell.
Con lo cual, te darán la información que él quiere, pero no para la ayuda al ciudadano. Entonces, ahora... Vamos a ver.
No, és una ajuda dirigida, Jaume. No cal que siguem tan passarells.
Que no vale. És a dir, de veritat, los países, i me da igual, hablemos de España, de Francia, de Italia, del país que sea, que se dedique a desarrollar inteligencia artificial para poder dar servicio a sus ciudadanos. Pero nadie va a poder competir contra OpenAI, ni contra ChatGPT, ni contra...
Aquest és el tema.
Claro, ni contra...
És una IA molt prematura.
Claro, ni contra Copilot, ni contra ninguno de estos. Es decir, nadie y ningún país va a competir con ninguno de estos grandes. Y perdona, los 500 millones de dólares están clarísimos. Señores, es que son los número uno y van a seguir siendo los número uno. Porque nos vamos a encargar de que tengan, por así decir, hoy día, inversiones infinitas para que sigan desarrollando y nadie les pueda pasar ni por la derecha ni por la izquierda poniendo el intermitente.
És una cursa Estats Units-Xina, això. Vull dir, bàsicament és això el que passa.
Nosaltres, espectadors,
ja tenim una empresa puntera, doncs anem a apostar per aquella perquè segueixi creixent. La intel·ligència artificial espanyola, que es diu Alía, o que es dirà... Bueno, es diu Alía. Vol saber com és, què farà i per què la tenim? Doncs a la versió extesa del podcast seguim ara parlant justament d'aquest tema. perquè Alia
quan està
engegada ja.
Alia,
quan s'ha gastat el govern espanyol?
Más de 10 milions d'euros. I ara han posat 500 milions de dòlars per al número 1.
500.000 milions en 4 anys.
500.000 milions.
I aquesta, l'espanyol, quan?
10,2
milions.
Sí. Algo más de 10 millones de euros. Es que es lo de siempre, es decir, una cifra que podría ser todavía mayor, de, porque, claro, esto es desarrollo. Pero el tema es ¿cuál es su desempeño? Es decir, ¿cuál es el pobre desempeño que va a tener esta IA?
Sí, per nosaltres és una IA conversacional, igual que ChatGPT, ¿o no?
És una IA, doncs, no, com el ChatGPT era fa 2 anys.
Vale.
Aquesta és la crítica una miqueta dels usuaris.
Estamos en el 2023.
Que avui en dia estem acostumats a una IA del 2025, vale, de ChatGPT o de Gemini o de Copilot, i en canvi ara el govern ha tret una IA que és com la IA que hi havia al començament, molt primitiva. Vull dir, molt està a les engrunes encara, està naixent.
No podem accedir amb ell encara?
No he provat. No he provat. Entenc que sí, perquè està presentada. Uh-huh. Entenc que sí, perquè està presentada. Però lo que... I per això hi ha les crítiques, perquè les respostes és com una IA de l'any 2023, bueno, quan va començar.
Sí que se puede entrar a l'IA, en alia.es, però ara mismo alia.es no és...
No, alia.es és una empresa.
És una empresa.
És una empresa de pinsos.
És lo que ho digo.
O sigui, alia.es no és la intel·ligència.
És lo que iba a decir, que Alia se pone como pública, se pone como que tendrá esto de Alia, pero resulta que Alia es una empresa de Cáceres, que vamos a hacerle publicidad, ¿vale? Que se dedica al tema de piensos para animales. Con lo cual, Alia no podemos acceder todavía a esta inteligencia artificial de una forma clara y segura. Es decir, está invertida, está con lenguas cooficiales, lo cual está súper bien. Ojo, OpenAI también le dices, le parles en català i ja entén en català i t'escriu en català i t'ho...
alia.gov.es.
Clar. Per cert, que ha estat entrenada al Supercomputing Center de Barcelona i l'estan movent des de l'any 2023, o sigui, ja fa un any i escaig que l'estan movent. Bueno, veurem com evoluciona aquí. El problema és que els monstres com Google, com OpenAI, és que trauran novetats i evolucions de la seva intel·ligència artificial cada 6 mesos. I a més, ells ja han canviat, ja estan a la intel·ligència artificial la que raone, que aquesta és diuen l'últim pas, i aquesta necessita molts recursos, moltes màquines, molt entrenament.
Si realmente toda la parte de Alia, como digo, nos podemos beneficiar en servicios con la administración pública, ¿vale? Pues será maravilloso para ser un poquito más productivos o saber realmente, bueno, pues las políticas y qué beneficios o qué recursos o qué es lo que podemos disponer la ciudadanía dentro de esto. Lo único es que eso, que para nosotros no se quedará más allá que la administración pública, porque el resto de cosas lo tendremos con los grandes.
Unirem veient poquet a poquet, perquè intentarem hasta aquí i contar-vos-ho.
Bueno, nois, a lia.gov.es
aquí tenim tot.
Bueno, pues si voleu trastejar i provar i a veure de què va.
Vinga, va, continuem, perquè ara sí, amb notícies ja les clàssiques, les típiques. I
de seguretat?
No.
Ah.
Ya hemos hablado de cómo se están cargando la seguridad. Ya. Lo de la seguridad ya no es importante, caballeros.
Don Samsung traurà 4 telèfons plegables i un trifold.
Ojo, 4? En trauen?
Sí, sí, perquè en trauen un mes. A part dels seus 3 habituals, que habitualment trau, hi haurà un trifold, que vol dir, serà un plegable de 3 pantalles...
Un tríptic.
Sí, és a dir, una tablet en formato de telèfono.
Ostres.
Sí, un tríptic, o sigui, ja és... ¿Tienes una pantalla de 50 pulgades en el bolsillo? No. Sí.
A veure si veiem...
Les anirà plegant.
Seguro, és que esto va a llegar hasta las 10 pulgades.
Sí, clar.
Entonces, claro,
és un tablet.
Es una tablet, sí. pero una tablet de 10 pulgadas, ojo.
El primer
iPad era 9,6, no llegaba ni a 10. O sea,
sí, 10,1, ¿no?
Ojito, ¿eh? No, 10,1, ara. Y 12, ara. però...
No, no, dic aquest telèfon.
Ah, sí, entre 9,9 i 10,1, ¿no? Según los bordes que tengamos. Pero la verdad que bueno, apuesta que seguimos con los teléfonos plegables, ¿no? La gama de coreanos lo tiene clarísimo, y es más, tiene clarísimo incluso el Fold, el que conocemos, uh-huh, que es tipo sándwich, que es pequeñito, que a mí me parece una idea genial para llevarlo en el bolsillo.
El que se dobla de manera vertical, ¿eh?
El que se dobla vertical.
Sí, el teléfono queda
aquel
un cuadrado.
Que en día en concha, ¿no?
Sí, correcto. El teléfono de Motorola de toda la vida.
Sí, correcto.
¿No? Aquí lo que han hecho realmente es dar mucho más servicio y poner mucha más pantalla al teléfono plegable, plegado. Es decir, que realmente tú puedas usar o tener un uso en la calle o donde quieras del teléfono 100% plegado, con lo cual volver a tener un teléfono pequeño, uh-huh, y para todo aquello que tú quieras poder desplegarlo.
Yo segueixo llegint molta gent que acaba comprant un Fold, que aviam, està ben fet, fa anar bons materials, el telèfon és capaç, està tot perfecte, però la pantalla segueix, jo pel que vaig llegint de gent que ho té, que al cap dels mesos acabes veient sempre la línia al mig. Són pantalles més delicades i es van marcant ratlladetes a tot arreu.
Bueno, es veu el plec una miqueta.
No, es veu el plec i després les marques queden a la pantalla. Es ratlla molt més fàcil. A part, no hi pots posar un vídeo de protecció, evidentment. O sigui, que segueix sent... És a dir, la pantalla la van fer flexible, però jo em sembla que no ha millorat gaire la pantalla.
Bueno, la prioritat és una altra. És l'ampliació de la pantalla que no pas el que és aquesta...
És com el que dèiem, i amb el David ho hem dit moltes vegades, això, la tecnologia de bateries no ha canviat des de fa 10 anys. Les bateries d'ara són igual que les d'abans. El que passa que els telèfons doncs, són més eficients i gasten menys i han ficat bateria una mica més gran, sí, i amb això... Però estem igual.
Sí, però fijaros que al final, ojo, Samsung, Xiaomi, Honor, Nubia, Motorola, i seguro que me dejo alguna marca, però estas cinco principales ja tienen teléfonos plegables.
Sí, lo tienen, i pensa que la majoria, jo crec que és el mateix, que se'l van venent d'un a l'altre i canvien quatre coses... Però a nivell de mercat i a nivell de vendes no, el resultat, la compta de resultats ni surten los plegables.
Sí. Bueno, claro, es que no salen por ahora porque casi todo el mercado es asiático, son los que más están introduciendo este tipo de modelo, ¿no? Pero, ojo,
yo
creo que mala idea no es mala idea, uh-huh, y creo que pueden estar muy muy bien. Ahora vamos a ver, que ya lo vimos en vitrina, vamos a poder tocar este ordenador de Lenovo, que podemos estirar la pantalla hasta las 15 pulgadas, bueno... Vamos a ir viendo. Vimos un Motorola que era como una pulsera, con una pantalla
plegable,
ya en vez de plegable, que fuera flexi.
Sí,
con lo cual, bueno, pues entre todo esto veremos en los próximos años en qué se desarrolla y en qué acaba la pantalla que llevamos en el bolsillo.
¿Sabeu que hi ha molta expectació?
Sí.
¿En qué?
Doncs amb el nou iPhone SE.
Hombre, la vuelta de...
Si se llama así.
Se llamará como se llame.
El tema és que fa molt bona pinta.
Sí. Però
tots són rumors.
Tots són rumors, però sobretot és el rang de preu. I com que Apple, per nassos, mira, això ens va bé als usuaris, tots els productes que treu des de fa 6 mesos els ha de fer compatibles amb Apple Intelligence, doncs tots han de heredar el darrer processador que tenen, que és el A18, i tots han de venir ben carregats de memòria, que això eren els dos talons d'Aquiles de les games barates dels iPhone.
Però aquí diuen que també hi haurà botxigues, eh?
Per això t'he dit que tots han d'heredar això. Llavors,
el rumor de l'SE4... Perquè funciona l'Apple Intelligence necessita una miqueta més, eh?
Bueno, però tots el rumors de l'SE4 és que... Sí, només tindrà una pantalla, hi ha una càmera, sí que la pantalla es quedarà amb 6,1 polzades, però clar, portarà l'A18, portarà 8 gigas de RAM
i
el disseny de l'iPhone 14.
I ara, perdó, aquest és el tema que està en dubte últimament. S'està parlant que igual porta Dynamic Island.
Ah, vale, en lloc del notch. Bueno.
Però bueno, tot això són rumors.
I estem parlant d'un rang de preus de 500-600 euros.
Sí? És que és el que t'hi va a dir. Además, a mi el que me gusta és esto, que ara ja consideramos com el telèfon barato de 500-600 euros. És una passada, eh? Perdonadme, però és una passada. Ara ja que los iPhones se han puesto en el precio medio de 1.200 euros, de pronto, pues, el de 500-600 euros...
Però això és la gama alta, perquè tots aquests plegables de Samsung o de les altres marques també estan a partir de 1.000 euros.
No, i de 1.800.
Sí, claro, pero compara claro, tecnología. O sea, es que, es decir, compara tecnología. Cuando últimamente el...
Tecnológicamente prácticamente son iguales.
No, bueno, procesadores, tal, cámaras, unos con Leica, otros con
A nivel de hardware
están... Yo creo que están muy amontos ya.
Sí, pero yo creo que cualquier teléfono plegable, el coste de fabricación supera al coste de fabricación de cualquier iPhone.
Sí.
O sea, eso lo tengo clarísimo en cuanto a tecnología. Con lo cual, bueno, pues al final es el teléfono de coste de fabricación de $100 venderlo en 600 y el de $200 venderlo en 1.200, ¿no?
Que el Samsung Galaxy Fold 6 val 2.000 euros.
Sí, claro.
Val 2.000 euros.
Claro, es que el coste de fabricación de todo eso y la parte del control de calidad es bestial. Estamos hablando de una pantalla que se dobla, que por mucha raya que veas al año del uso, sigue siendo una pantalla que se dobla y no se rompe.
Depèn de la capacitat que agafis, entre 1.500 i cap amunt, però vull dir, són telèfons... O sigui, com vam arribar
però la qualitat de pantalla
dels...
és la mateixa.
Sí, però com vam arribar a la barrera dels 1.000 euros, ens van posar les mans al cap, és veritat que els iPhone, per exemple, clar, estan instal·lats en aquesta gamma de preus d'aquí cap amunt, però és veritat que si tu mires la pujada de preus de la vida i la pujada de preus del telèfon, va fer una pujada fa molts anys, molt bèstia, i després ha intentat mantenir-se allí. I per això considerem normal ja que un telèfon premium val 1.000 euros. Perquè és que tots valen 1.000 euros, els premium. Els Pixel, els Samsung, els iPhone, tots els premium, la seva barrera són els 1.000 euros. 999, 990, 1.000, 1.100, 1.200, si vols pantalla gran. Per això ara un telèfon de 500 o 600 euros amb característiques de processador i de memòria que el faran està igualat als premium i que sacrificaran que en lloc de tres càmeres només en porta una i que el disseny potser és una mica més antiquat i poca cosa més, doncs home, jo crec que serà una... Jo crec, si es mantem aquests preus amb aquestes característiques, jo crec que serà un número 1 en vendes, segur.
El que sí es preveu que sigui un número 1 és aquesta app de Waze, perquè... ja fa dies que l'anem comentant que si continua així avançarà per la dreta Google Maps.
Bueno, em fa gràcia perquè és la mateixa empresa, Waze i Google Maps. O sigui, bueno, Google va comprar Waze fa molt temps.
Sí, però no s'han parlat, m'entens? Vull dir, ara últimament sembla que es parlen. Quin és aquest tret característic que fa tan interessant avui en dia Waze sobre Google Maps?
Bueno, la eina colaborativa, precisamente la herramienta colaborativa y a lo que se está dedicando a introducir Maps... En este caso, que es esa misma parte colaborativa. No es una red cerrada, no es un mapa cerrado, sino es un mapa donde todos los conductores, según se van encontrando ciertos problemas o estados en la carretera, van informándolo y se van informando unos a otros. Oye, pues han informado hace 10 minutos que aquí había un coche parado. ¿Sigue estando ahí? No, pues ya no está ahí, está despejado. Oye, eso como radares... Uh-huh. Como todo lo que la gente quiera poner. Y precisamente esta herramienta colaborativa es la que Maps desde hace unos meses está incluyendo, la de reporta, ¿no? Todavía hay varias diferencias, como los radares de tramo. Google te dice hay un radar, en cambio Waze te dice radar de tramo, te va marcando la velocidad que llevas.
La velocidad media.
En la velocidad media y te va diciendo, oye, frena, que te pasas, que te van a multar o no, y sabe perfectamente cómo.
Está bien toda esta información, está bien.
Sí, es. Pero sobre todo Waze es eso, es la herramienta colaborativa. Cada vez la quiere hacer más colaborativa, con lo cual, bueno, pues hay mucha gente que la está utilizando desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Y a mes ahora incorpora a lo que es la inteligencia artificial de Gemini, que tú le podrás dir amb veu. Escolta, que aquí hi ha un accident, que aquí hi ha la policia que fa això, que ell o altre, i automàticament ell ho traduirà perquè les altres aplicacions ho puguin veure al mapa.
Esa es la siguiente que hablábamos, porque claro, en la parte de la seguridad tenemos un problema. O vas conduciendo o vas tocando el teléfono. Y cuando se conduce no hay que tocar el teléfono.
No, el teléfono ni la radio. Díselo aquí a la COPE.
Exacto. No hay que tocar absolutamente nada. Hay que conducir y poner 18.000 ojos, ¿no? Y estar atento. Bueno, pues precisamente por esto es por lo que dicen que podría adelantar por la derecha Google Maps, ¿no? Por la parte de interface. Que siempre Waze te esté escuchando para que tú con un comando automáticamente vayas actualizándolo. Yo, él te hablará incluso.
De todas maneras.
Waze te habla, ¿no? Y te dice, oye, aquí había esto, ¿sigue estando ahí?
Sí.
Y ya, tú le dices, sí, no, pero, sí.
Pero pues, eso de informando. Que él te vaya escuchando amb Google al darrere, pues ja sabeu.
Bueno, ja ho sabem.
No, ja ho sabem, no.
Envies un correu en Gmail que, a veure, jo anem a quin restaurant anem aquest cap de setmana, però automàticament reps ofertes de restaurants.
Però que portes un mòbil que està escoltant tot el que es diu dins del cotxe.
Sí, clar.
Bueno, claro, pero clar, esto es así, oiga.
I l'Alexa, i la Siri...
Todos.
Es que dins del cotxe escolta, ja,
perquè... jo...
Todos, bueno, no sé. Y ojo, que unos todos y unos se pagan a otro para poder ser escuchados, claro. Y escucharse, ¿eh?
Yo insistéis en el tema de las dades.
Hay un cliente, hay una transacción comercial por medio y hay un dal por medio. Es decir, claro. tú no tienes más que nombrar o estar hablando de un producto y, ojo, de ese producto donde lo has visto para que te aparezca, no solo en Google, sino en las redes sociales de tu teléfono y demás, un anuncio de ese tipo de producto o de esa gama de productos y además de donde lo has visto. Claro. Me da igual la marca comercial que digas, sea pero una gran superficie, de lo que sea, de tecnología, de deportes, de lo que quieras.
Pero si això ho veiem cada dia.
Ja, però
ens baixem una aplicació que la volem que sigui gratuïta, acceptem que ens escoltin, acceptem, perquè és gratuïta. Automàticament donem els permisos perquè ens escoltin.
Que sí, però justament per això cada cop és més important el sistema operatiu que tries, l'ecosistema que tries i les aplicacions que et descarregues o no. A veure, clar, no a totes les empreses passa el mateix. A mi no em passa. O sigui, jo parlo davant del telèfon i a mi no em surt publicitat de res. De res. Ara, no tinc ni una aplicació de Google instal·lada, per exemple.
Bueno, però, vale.
De Google o aplicació...
En Instagram
que...
aparece,
Sí, pues,
en Instagram aparece la publicitat, ja us ho dic.
Però jo, per exemple, les xarxes socials ja les accedeixo a través del navegador. Ja no tinc ni l'aplicació instal·lada.
Ah, amigo, pues ahí está.
Bueno, ja, per això et dic que al final la gent ha de triar, és a dir,
bueno, què vols sacrificar? En decrement de funcions. Bueno,
ja, però això de que t'escoltin, no sabem fins on arriba. És que no percebem ni un cèntim a part de l'aplicació gratuïta per això. I no sabem fins on arriba aquella dada, eh? Bueno, que aquella dada no es fa anar només una vegada, eh? Que insisteixo,
igual,
que no sabem on van a parar.
Mi Apple Watch me acaba de decir, cuando he hablado así en alto, me acaba de decir que no me entiende, o sea, me está escuchando, nos está escuchando.
Sí, claro,
porque... Es el seguidor número uno, que sepáis que en este programa nuestro seguidor número uno son Google y Apple.
Perquè,
es decir, tenemos una importancia tremenda.
Tens l'opció activada.
Porque tenemos aquí dos ordenadores, dos teléfonos.
Correcto.
Todos conectados.
Yo insisteixo, no estic en contra de això. No. Vull dir, l'únic que hem de ser conscients de amb qui ho fem i a on va. És l'únic, que tot els aparells
ho fan. I con eso entenderemos el principio del programa. Ajá. Es decir, entenderemos el por qué invertir, el por qué quitar todas las reglas de verificación, por qué quitar todo esto, porque quieren escucharnos tal y como somos, tal y como nos expresamos y llegar a entender qué es lo que pensamos y que esta inteligencia artificial le diga al que más pague, así de claro, oye, ¿cómo puedo ir a por este tipo de gente? No hay más.
Bé, escolta, si voleu veure presentacions de telèfons, doncs avui en tenim una, a les 7 de la tarda, el Samsung Galaxy S25, que es presentarà a raó d'uns 950 euros la versió bàsica, 1.159 l'S25 Plus i el Ultra uns 1.459 euros aproximadament. Veureu que de hardware poca novetat, ara d'intel·ligència artificial dins del telèfon, doncs tant com vulguis, presumptament. Doncs apa, que ja hem repassat força històries de noves tecnologies. Com sempre, David Casero, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.